like show business, like no business I know. Everything about it.
Quan sentiu aquesta música vol dir que passen uns minuts de les 8 de la nit, la tarda, del capvespre, i que és dijous. I aquest és el programa molt de comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i a Sant Cugat, però com sempre ja ho sabeu, abans de tot això... La homilia de molta comèdia. Avui, teatres a la ciutat intel·ligent. Estimats germans en les arts escèniques, el títol d'aquesta homilia utilitza la paraula intel·ligent amb tota la intenció del món, per deixar de banda l'anglicisme smart. Que, per altra banda, smart no vol dir intel·ligent, sinó que té diverses accepcions com elegant, distingit, llest o astut. Ah, amic... Astut. La cosa de la que volem parlar és dels espais de la ciutat, on teòricament es representen arts escèniques inclosa la música de tota mena. El Teatre Auditori, evidentment, és la catedral, però en els darrers 4 anys s'han anat posant en marxa diferents llocs, alguns inclosos en això que en diuen la xarxa d'espais polivalents, així el Casal de Mirassol, el Casino de la Floresta, la Casa de Cultura, la Masia Torreblanca, el Xalet Negre, el Casal de les Planes, l'Aula Magna del Conservatori, la Urefa, la Floresta, a vegades el Teatre del Centre Andalús, el Casalet a Valldoreix, etc, etc, etc. La qüestió és que tenim un acord o conveni entre el Teatre de la Unió i l'Ajuntament signat, fet a les primeres passes, aprovat el projecte, però ara ens diuen que tot l'any 2016, tot l'any, només servirà, jo dic només, però les instàncies oficials em diuen que és necessari i laboriós. Doncs això, tot el 2016 servirà per endreçar tot el cartipàs administratiu, projecte, permisos, etc., i fins l'any 2017 no començaran les obres. O sigui, que probablement si no passa res més a finals del 2018 o màxim a principis del 19, la cosa estarà en marxa. Mentretant, des de la catedral, el TA, segueixen sospirant per la sala B dins del conjunt anomenat Arboretum, que probablement es diu així perquè es confia que tot creixi i al final tindrem un bosc d'espais polivalents, modificables, inclusius i espaterrans. Que ningú oblidi que el pecat, el pecat, amb dos fes, que vol dir Pla d'Equipaments Culturals de Catalunya i que es va presentar l'any 2010, i cobreix totes les expectatives en aquest àmbit fins l'any 2020, tot això quan encara no volíem ser independents i el senyor Montoro no demanava factures de tot el que es volia pagar. Doncs, el PACCAT diu que totes les ciutats de més de 50.000 habitants han de tenir obligatòriament un teatre gran per 700 o més persones i una sala petita de fins a 400 persones. Una sala és que han de comptar amb el suport econòmic i logístic del govern de Catalunya, o sigui que no han de ser finançades totalment pels ajuntaments. Dic totalment. Aquesta sala B, Arboretum, estava prevista en el EPEC, un pla intern d'espais públics de la ciutat, però la cosa va quedar aturada per motius que no cal que repeteixi i que tothom pot entendre. I pel mig va sortir el tema de la Unió. I penso que molt correctament es van fer aleshores passes, i no oblidem pas, pagaments parcials per evitar un mal major que era l'embarc i desaparició d'aquell espai emblemàtic i necessari al centre de la ciutat. I no parlarem avui de l'espai que cedeix al SAR dins del conjunt del conservatori en la zona d'ampliació que es va fer amb dificultats i entrebancs de tota mena. No en parlem. Ho deixarem per un altre dia. I mentretant, elevant la mirada cap al cel, preguem i confiem que tot serà arreglat i tot es farà en benefici de les arts escèniques i, conseqüentment, de tota la ciutadania d'aquesta ciutat, rica, plena, intel·ligent i feliç. Amén.
Amén.
Ave Maria Puríssima.
Ave Maria Puríssima, sense pecat fou concebuda. Escolti, avui això m'ha agradat, aquest paral·lelisme que ha fet de les catedrals i això. He pensat, ves ara, si l'auditori és la catedral, els que ho porten deuen ser, no sé, el bisbe o l'arquebisbe.
No cal que fem qualificacions.
No, esperi.
Tranquil·la,
després,
Isabel, tranquil·la.
No, els espais polivalents, clar, ja sé el que són les parròquies, amb els mossens. I després ja que li diré jo, les ermites, que serien allà al Mut,
també,
o l'Ateneu.
També.
Després hi ha també aquests que, jo que sé, com els evangelistes i tal, que van per lliure, el Siglo, per exemple. Que sí?
Però fixi-s'hi que hi ha el del pecat, eh?
Ah, bueno, espera, ja
pecat,
hi arribarem.
Això del pecat també és molt interessant,
eh? Pecar pequen tots. Després hi ha el seminari, que és això de les arts.
Ah, també.
Que sí?
Clar.
Però jo pensava, ves ara, això que diu de la Unió.
Sí.
Això que diu de la Unió. A veure, senyor Eduard, ja s'entén tot això.
Per què?
Perquè, escolti, vostè ha llegit Los Pilares de la Tierra?
No.
Oh, doncs, escolti, ja pot començar perquè trigarà uns quants dies,
Sí, ja ho sé, és un totxo, però...
És un totxo, sí.
No, ja llegeixo
totxo. Es llegeix ràpid,
Llegeixo totxos, però aquest no em sedueix.
Doncs, miri, és... Parla de la història d'una família que són constructors d'esglésies
sí.
I van fent cosetes petites, de mestre d'obres, però al final acaben construint una catedral. Doncs, escolti, 200 anys triga aquella catedral. Va passant les generacions... Per tant, tranquils, estiguem preparats per lo que pugui venir.
O sigui que m'està dient que tenim encara 198 anys perquè puguem veure una altra catedral?
No sé si la veurem perquè diu que el 2030 ve un meteorito, que l'altre dia ho vaig llegir. O sigui que, miri, mentrestant, si convé, fem teatre al carrer, tu.
Deixem-ho córrer i continuem amb lo nostre.
M'enterra. Incomprès menelic, perduda i venuda, vestida de nit, poruga i vençuda, pel blanc brut destanyit. Ploro de pena, de pena salada.
Estem escoltant a la Sílvia Pérez Cruz, que és la que ha composat la música d'un espectacle que vindrà aquest diumenge al Teatre Auditori, que és el Terra Baixa. Un Terra Baixa molt especial, perquè es tracta d'una versió que ha fet en Lluís Omar, i en Pau Miró, i que només interpreta en Lluís Omar. Lluís Omar fa els personatges principals d'aquest drama d'Àngel Guimerà, i la veritat és que és una aposta molt agosarada i sembla que el seu resultat ha estat tant de públic com de crítica molt bo, i l'última ha estat el Premi Butaca que li van concedir el dilluns a en Lluís Omar com a actor, i també ha tingut el premi a l'escenografia que signa en Xavier Albertí, i també ha tingut el premi al so i a la música. Jo penso que... Jo no la conec, aquesta obra, i per tant no els hi puc explicar a vostès exactament com soluciona Lluís Omar això. He llegit molt tot el que s'ha escrit sobre això i he sentit comentaris que m'han arribat de tota mena, però la veritat és que no els hi puc comentar, no els hi puc avançar què és el resultat final, quin és el resultat final, perquè no hi ho he vist, i per tant seria una mica absurd que algú comentés. El que sí que em sembla de veritat és que és una aposta important d'aquest actor, és un gran actor, no cal dir-ho, i aquest any precisament en els Premis Butaca hi havia una altra obra que també ell hi participava com un paper principal, que jo era precisament, personalment, una de les obres que més consideraria dintre de la temporada, i que veig que no va tenir ni una sola menció en els Butaca, que és l'obra d'Eduardo de Filippo, el món... Ara me'n recordo... espereu, que ho tinc aquí, eh? A més, la memòria es falla, i a més és normal, perquè, escolta'm, és un problema de l'edat. L'art de la comèdia.
Exactament.
Jo li hagués donat aquest premi amb l'art de la comèdia, però dic el de l'obra, i el de l'obra tampoc ha sigut així. Després parlarem dels premis, tindrem ocasió. En tot cas, la circumstància de que hi hagi un actor que vulgui encarnar diferents personatges, entre ells el d'una dona, que en cas tenim, doncs, com és veritat, el Manelic, tenim la Marta i tenim en Sebastià, és important tenir-ho en compte, però cal veure també el resultat final, perquè a vegades la intenció és una i el resultat acostuma a ser uns altres, i cal veure si hi ha una, diguéssim, desvalorització de l'obra com a drama per aconseguir una altra cosa, que potser és una gran exhibició de tipus artístic, però que, en canvi, falta veure si respon al que, sobretot, l'Àngel Guimarà pretendia, que segur que això no. Parlem, naturalment, d'un drama situat a final del segle XIX, parlem d'una obra que està muntada quan començava a morir, diguéssim, segons quin tipus de teatre, i començava el teatre naturalista, i parlem d'una obra que marca molt clarament dos espais, que és la Terra de Dalt i la Terra Baixa. És la Terra de la llum, la Terra de la innocència, la Terra de la bondat, la Terra de la llibertat, i una Terra Baixa que és tot el contrari. I amb aquests components, Guimarà fa, per una banda, una història d'amor i, per l'altra banda, una història social, evidentment, perquè tenim un personatge, que és el Sebastià, que és exactament, doncs, l'home, l'amo, en aquell moment es deia l'amo, l'amo que controlava tot el que estava al seu voltant i que feia voltar tothom i no tenia cap problema d'escrúpol en fer-ho d'aquesta manera perquè considerava que la gent senzillament era seva. Com eren les terres, com ho eren els animals, per tant, les persones també eren seves. I a partir d'aquí, doncs, veurem quin espectacle ens porta en Lluís Omar i en Pau Miró i deixem-ho d'aquesta manera perquè tenia moltes ganes de poder fer una confrontació, dit sense violència, entre en Lluís Omar, que no ha sigut possible, i una altra persona que ha fet el Manelic moltíssimes vegades i que ens en parlarà a continuació, i que el tenim aquí i que l'escoltarem ara. Xavier Tor, benvingut a aquest programa a casa teva.
Bona tarda. Bona tarda, bon vespre.
Com estàs?
molt bé, francament molt bé.
Bueno, tu què en penses d'aquest fet de que hi hagi una persona, en aquest cas en Lluís Omar, que... Abans de presentar aquesta pregunta, quantes vegades has fet el Manelic?
He perdut el compte, però ja tinc una edat que ja no el puc fer-lo, però he passat de les 500. 500 representacions.
Per tot Catalunya has fet el Manelic.
Quasi 600 vegades. Per tot Catalunya, pel Casal Català de Madrid i a Perpinyà.
Déu-n'hi-do.
Són els llocs més... I els pobles i poblets de Catalunya, quasi es pot dir que tots.
Aleshores, això que et preguntava abans, què em penses, què em vas pensar tu quan vas veure que Lluís Omar feia aquesta aposta?
Bé, aquí hi ha unes versions... contradictòries, per entendre'ns. Una cosa és dir, vaig a fer un muntatge especial sobre un tema, sobre una obra de teatre, i una altra cosa és dir que fas això, però no és això. M'explicaré. tu dius que fas la Terra Baixa i no fas Terra Baixa. Qui diu això també diu amb altres obres de teatre que han fet versions i però sempre mantenen el títol com a emblemàtic perquè la gent hi vagi.
Com un ham.
Com un ham. Però clar, ara no tinc res contra Lluís Omar, segur que... Jo per, haig de començar dient que no he vist la representació, esperava fer-la, esperava veure-la aquí a Sant Cugat, però una, per una raó molt senzilla, per això que et comentava abans, no? De que per fer... Per fer uns monòlegs, perquè avui dia vulguis anar al teatre és caríssim, i has d'anar buscant solucions per dir, escolta, muntar una obra a una Terra Baixa, muntar qualsevol espectacle, val un dineral. Per tant, hem d'anar buscant, treure'n costos, i faig monòlegs, i faig el que sigui per abaratir, d'acord. Però aquí ja no tinc res contra ell, perquè ja dic que jo me l'estimo molt el Lluís, i a més és un gran actor, i que això és a part, però i que té la gosadia de fer una cosa d'aquest tipus, no? Però el repeteixo, no li posis el títol Terra Baixa. Vaig a fer uns fragments de personatges d'Àngel Guimerà basats en Terra Baixa. Però no em diguis amb títols importantíssims Terra Baixa, no, perquè llavors la persona que ignora el fet anirà al teatre i no veurà l'espectacle, veurà uns monòlegs i punt. Que no tinc res, repeteixo, no tinc res contra aquesta situació. Tot abaratim costos i abaratim moltes coses, però, sisplau, no és això. No sé si vaig encaminat o no vaig encaminat. I podríem parlar no de Terra Baixa, sinó d'altres temes, com per exemple, no sé, el Maricel, per dir un altre exemple, i com podríem dir el Romeu i Julieta. Quantes versions han fet de Romeu i Julieta? 50.000. I han canviat els títols. Un d'ells el tens el West Side Story. És més Romeu i Julieta impossible, però té un nom que és West Side Story. I per aquí, perquè en Maricel mantenen el nom de Maricel quan no és veritat. I repeteixo també, igual que abans, no tinc res en contra de Degoll de Com ni res, al contrari, que és un espectacle brillantíssim. Però, senyors, no siguem més papites que el papa i escolta'm, oh, que ara jo tinc els drets, són meus i jo faig el que em dóna la gana. Diu, però qui és vostè per esmenar la plana amb un Guimerà o esmenar la plana a qualsevol autor? Faig una versió nova, dic, Veles al vent, basat en Maricel, per exemple. I aquí igualment, poemes tal, basat en Terra Baixa. I aquí és el que jo m'indigna. Que ho acceptin i que la gent ho aplaudeixi, d'acord, que ho han d'aplaudir perquè és un gran espectacle, però senyors, el títol existeix i tu llegeixes un Maricel o llegeixes una Terra Baixa i no té res a veure amb el que es veu.
Això que estaves comentant tu, hi ha l'exemple potser més repetit precisament per la seva atractiu i pel seu reclam és de la Shakespeare.
Evidentment.
Que a Shakespeare no hi ha, jo diria que no hi ha ni un sol director de molts, o directora que es dediqui al teatre d'una forma regular, de tot el món, que en algun moment no hagi agafat una obra de Shakespeare i l'hagi adaptat.
Sí, actualitzat, digui-li
com vulguis. Jo a vegades jo ho comentava amb un home de teatre i li deia, jo més aviat, més que adaptat, l'han adoptat.
Exacte, no, aquesta és la paraula exacta, adoptat. Perquè, no, clar, la versió és una altra història, però... I se l'han fet seva, i llavors aquí està el...
I el canvi, canvi d'èpoques, en alguns casos, que en alguns casos doncs, funciona, ha arribat a funcionar, canvi d'èpoques, això és habitual, però sobretot hi ha una cosa que potser és pitjor amb aquest tipus d'acció, que és la desvirtuació. Es desvirtua personatges determinats que arriben a ser absolutament al contrari del personatge creat per l'autor.
Exacte.
I llavors això és lamentable, perquè exacte, penses, home, això que deies tu abans, no? Escriu. Jo sempre dic el mateix. Si tu vols explicar una història X, la que tu vulguis, i em ve al cap un Santiago Rusiñol pobre, un auca del senyor Esteve, que van fer en un cert moment, si vols explicar una història de les revoltes socials a la Barcelona del segle, principis del segle XX, no, escriu una història nova, però no agafis, no agafis l'auca del senyor Esteve i transforma-la. A veure, tu, la teva experiència com a Manelic en, el, en els diferents llocs que has fet, amb aquests 500 i pico que dius que has fet, ho vas fer durant bastants anys.
Evidentment. Vaig començar el primer Manelic que vaig fer, tenia jo 28 o 29 anys.
Abans d'ahir, vaja.
Abans d'ahir. I en canvi, ja havia fet altres personatges, evidentment, amb la companyia del Màrius Cabré, que quan ell feia el Manelic i jo feia del Xeixa, en fi, estava amb la companyia d'ell, no? Però ja quan ell va començar-ho a deixar i vaig fer el pas endavant, i doncs tenia ja 28, 29 anys.
Quines martes has tingut?
Ui, mare de Déu.
Diuen algunes d'elles.
Home, la Matilde Alvendros, per dir un nom, és la més important, eh? Que ella, a més, tenia companyia pròpia, no? I també havia tingut una Concepció Llach, per dir un nom, que el seu marit també va ser un gran actor. Vaig tindre una Maria Dolors Busquets, que era una pionera de Catalunya Ràdio, Ràdio Barcelona en aquelles èpoques. En fi, he tingut 50, vull dir,
no? Home, Maria Matilde Almendros, alguns oients ho poden recordar amb allò d'Espanya per a los españoles.
Espanya per a los españoles, exacte. I a més, ja dic que era una gran companya, una gran actriu, i tenia companyia pròpia, evidentment, i amb ella fèiem altres muntatges, i no solament Terrabaixa, fèiem Terrabaixa, Don Juan Tenorio, fèiem La Dida, fèiem, no sé, ara no sortien els noms, i també amb una que vaig fer-ho poc temps, però vaig fer-ho amb ella, va ser la Mercè Bruquetes.
Mercè Bruquetes.
I clar, són que desgraciadament ja no hi són entre nosaltres, però sempre les recordes com els pals de paller del teatre.
I quants llops has matat?
Moltíssim, mira, si comptes les representacions...
Però diguen algun que et signifiqui més dels llops que vas matar.
Bé, home, sempre hi ha hagut actors que... Sempre hi ha hagut un feeling, no tan feeling, però que a l'escenari no hi havia enveges.
No em diràs que alguns els mataves amb més gust.
Home, com menys feeling millor, no? En clar, aquest paper.
Perquè hi ha una escena, evidentment, quan el segon acte, que s'entera de qui és el dolent, que és l'amo, hi ha un moment que abans d'enterar-se, doncs, que li diu a la Marta, escolta, marxem, anem-se'n d'aquest món i tal, diu, tu em portar-te la Marta, i em dona una bufetada. Aquell home em donava unes clatellades que em girava el cap. Em girava el cap, dic, espera't, dintre
d'un moment... Espera que arribi el tercer, espera que arribi el tercer acte, no?
Exacte. Doncs, i això era... també una cosa simpàtica, vull dir, però jo sempre li deia, tu pega perquè si amores és quan entres més en el personatge, perquè allò que et fan la falsa bufetada no és, no?
T'emprenya que et peguin malament.
No, però sí. tu pega, però és que em deixava els 5 dits clavats a la cara.
Però vostè, Isabel, l'ha vist alguna vegada?
Ai, mare meva, terra baixa, però si jo vaig conèixer l'Àngel Guimarà, jo he estat en aquella casa, jo aquella família... Que, per cert, això que deien abans, doncs estic molt d'acord. El que haurien de fer les GAE és fer un càstig, o sigui, uns representants de tots aquells que ja estan a dalt, doncs que tinguin també els seus drets d'autor i que no puguin pervertir les seves obres, que de vegades passa. De vegades no, però de vegades sí. I jo, en aquesta casa, mira, aquest estiu mateix hi vaig anar. Ara fan iogurts, els hereus. I hi ha una foto...
Com canvia el món,
Ai, sí, com canvia, però escolta, es guanyen la vida.
Evident.
I tenen una casa rural que s'hi pot anar, allà, això és allà a Fustanyà, ja saben on és, al costat de Queralps. La terra alta, la terra baixa, era Ribes de Freser, que jo he anat investigant a veure si trobo els hereus del Manelic.
Passa en aquella comarca, en aquella zona.
Don Sebastià. Ai, sí. Que bé, quina
doncs,
alegria.
Clar, i a més, tinc moltes anècdotes, evidentment, però també et fa il·lusió quan... És que hem de pensar una cosa. Tu abans has dit una cosa al començament de presentar la sessió aquesta, de que avui dia els ajuntaments tenen... Però és que en aquelles èpoques, quan jo feia les representacions, els ajuntaments no tenien res a veure. Hi havia un empresari que s'anava, patejava tots els pobles i poblets i presentava una sèrie d'espectacles per festa major, per lo que fos.
Estàs parlant de l'any 70...
70, 70, a més són 65-80, per entendre, com a màxim, com 70 i pico, sobretot. I llavors, clar, ells anaven, venien al seu espectacle, el que era amo de parets, per entendre's, no eren l'Ajuntament, sí, eren més aviat associacions culturals del poble, doncs el llogaven la sala i ells ja sabien què el que podien pagar. Llavors ell et venia a l'espectacle, diu, mira, una terra baixa doncs valdrà, no sé, ara posem un exemple, 5.000 pessetes.
Sí,
o 10.000, és igual, el que fos. Llavors ell li deien que sí, perquè ja feien els seus números, tantes butaques, i omplim tant, ja feien els seus càlculs. Llavors ell es pagava els actors, el que fos, ja està. I els ajuntaments no pintaven res.
I no, aquesta... això va créixer a partir del 76...
I aquí és el que jo també em voldria queixar una mica, de que ara tot ha d'anar a parar a les ajudes econòmiques de la Generalitat. És que si la Generalitat no ens ajuda, que si no... Escolta'm, per què? Si tu eres, si la situació, associació cultural, tens un local i pots fer un espectacle, escolta'm, si el pots fer en compte per cobrar 30 euros d'entrada en cobres 10, i escolta, i lo maco és fer espectacle. I a més, el que et deia abans de les anècdotes, és que jo havia anat per pobles que em venien a veure, abans de començar, em deia, escolti'm, és que aquí l'any 30 o l'any 28 va vindre l'Enric Borràs, i escolti'm, nosaltres fèiem el, com si el lloguessin per fer aquell personatge.
Recollíem els diners, entre tots, per poder-ho pagar.
Pagaven en aquell senyor i punt, i la resta era del poble. Doncs això no s'ha vist mai més, i això és una trista realitat.
És un canvi de forma de plantejar-s'ho que jo personalment penso que difícilment es podrà recuperar.
Home, evidentment que no, jo tampoc
no vull anar enrere. No pensin, que ara amb tanta crisi se torna això. La gent s'ha d'espavilar, a uns altres nivells, però clar.
No voldria tornar enrere, però el que deia abans, de per abaratir costos, doncs busques els monòlegs o parelles escèniques i res més, no? Per abaratir, però d'això a trencar conscientment un espectacle de veritat, un text.
A més, això no creu que feia que el públic valorava més quan hi anava aquella companyia? Se sentia com més partícep. Ara és una mica donem peixeta als que sí.
Evidentment.
I llavors això doncs, feia que aquella comunitat, doncs, el dia que venia la companyia, tothom anava al teatre, tothom assistia, i allò que creava aquesta empatia, i ara és com una cosa més de les moltes...
El poble participava de veritat,
clar.
Perquè anava, a part d'anar a veure una figura de nom, tenia tota la companyia que era del poble, i llavors, clar, imagina't, el teatre sempre estava ple.
De totes maneres, jo penso, estic bastant d'acord, però... Penseu que estem parlant d'una situació social i econòmica molt diferent. Sí. Vull dir, i a més amb un altre element que ho canvia tot, que és a partir del moment que hi ha la televisió i el cotxe, són dos elements que modifiquen el comportament, es fa difícil, perquè i el dia de la televisió no vull dir perquè no puguin anar al teatre i aquí va la gent, sinó perquè les coses que en un moment determinat eren realment novetats i una festa que es produïa una, dos, tres, quatre vegades a l'any, ara pràcticament és cada dia. O sigui, la gent té a l'abast tantes coses que es fa difícil, a menys que sigui una cosa que en aquell moment tingui un èxit brutal, sigui una figura que interessi pel que sigui, inclús per alguna cosa que tu personalment penses, no entenc com és possible que tingui aquest èxit. Aquest és
això és
molta
història. Aquest és
una història. Però passa que estem en un entorn sociològic i cultural que no és el mateix. I això és una pena. Però, tal com deies, efectivament, en aquells moments la relació que es produïa entre el que, diguem-ne, llogava allò i el que anava a fer era tot un altre.
Sí. I organitzava, a més, aquests empresaris organitzaven tota la festa major. no solament una obra de teatre, els hi portava l'Orquestra Meravella pel ball, els hi, en fi, la vedet per fer una cosa de en fi, de...
I ningú es preocupava si la vedet ensenyava una mica de pit.
És clar, això era el de menys. Això era el de menys.
Oh, sí que ensenyaven, sí.
Sí.
Home, tu de l'obra que si volguessis explicar amb algú, diguis, explica'm Terra Baixa, com ho sintetitzaries? Quins elements donaries que encara són vàlids en aquest moment?
Home, per començar, el més important és la puresa del personatge del Manelic. La tendresa, la puresa, digue-li, la ignorància del món, del món dolent, Això és meravellós, és aquest el canvi més important, no? Perquè dius que avui dia està passant igualment, però en qüestió ja són coses polítiques, que el qui mana, i si jo tinc més vots que tu, doncs escolta, et fastidiaré, això és una altra història. Però en aquelles èpoques, el personatge del Manelic era, ja et dic, era la bondat personificada, era el que no veia la maldat per al lloc, al contrari, i clar, i quan li diuen, escolta, casa't amb aquesta noia, que, escolta, em tindrà... Oh, pues, fabulós, no? Però, clar, ignora el que ve darrere. I quan se n'entera, a veure, sí que canvia completament el personatge. I, escolta, em dic, ara sóc jo, fins ara he sigut el bo, però ara sóc el dolent, entre cometes, perquè, si et dones compte, és... que jo sàpiga, és l'únic assassinat, entre cometes, que és perdonable i que tothom l'aplaudeix.
Sí, és així. Perdó. A més, té la frase més, no diríem, potser més famosa del teatre.
He mort el
lloc. De català, però he mort el lloc.
He mort el lloc. Perquè, clar, aquesta és el símil, no? El símil, perquè l'amo, el que deies tu, l'amo de les vides, de les higiendes, de l'honor, era l'amo de tot, era tot.
I a més, aquest amo li pagava per matar llops.
Sí, exacte.
Escolti, i encara se n'han de matar bastants, de llops.
Sí.
Isabel, que hi ha...
Ah, amigo!
Avui ja he cobrat la pensió.
Per això, miri, ara que ja l'ha cobrat, ja podem anar a la casa.
No, però és veritat, inclús el que és la base, el poble, el poble llano, per entendre-nos, doncs que tenien un gran respecte per l'amo, perquè qualsevol cosa que passava, diu, no, això no, però ui, què dirà l'amo? I l'amo què dirà? Ui, no, que ens trauria el mas, ens trauria la feina, no. I això no existeix.
Ara, Xavi, ara hauríem de dir la multinacional.
Exacte.
Què ens farà el senyor Florentino, o què ens farà el senyor Amancio?
En els entorns més urbans, però jo diria que en el sector rural encara hi ha pobles que, no tan així, però encara hi ha aquesta cosa de les classes, d'aquests que són de la família tal, aquests tenen tanta...
Evidentment que existeix avui.
Encara hi és una mica això allà al Pirineu,
Sí.
Home, com més petit...
Més eixerit, i tant. Sí. Ai, senyor.
Elvis, a part de la que tu havies fet i que estaves comentant, de la història dels Terres Baixes que has pogut veure, alguna cosa, hi ha alguna que et va cridar més l'atenció que una altra, per el seu muntatge, per la seva actuació? Perquè, per exemple, en Lluís Omar l'havia fet amb una, diguéssim, una funció normal.
Normal. Jo la vaig anar a veure, aquella la vaig anar a veure. I, veus, el que dèiem abans de les versions... cada director té el seu muntatge i el seu pensament i la seva cosa i allà me'l va posar el director, me'l va posar com un personatge potser molt solitari, abandonat del món, que més o menys ho és, però amb unes melenes que semblava el llop, semblava ell. No s'ha d'arribar a tan transgressor del personatge. El personatge no deixa de ser una persona que era una persona molt humilde, ignorant, perquè no sap ni llegir ni escriure. Quan li dones, si mates el llop et dono un duro, i aquell duro estava tacant de sang. Escolta, era una joia per ell. Per què? Perquè no tenia res més en aquell món. No, el seu món era els quatre béns que tenia i endavant, no? I quan li diuen per casar-se, imagina't, a més té una dona. Això és aquesta puresa, és el que avui dia no arriba a tothom, no? I en aquell moment, quan va fer el que dèiem de la Terra Baixa aquesta, doncs clar, el director va fer un personatge molt... molt, jo el vaig trobar un pèl exagerat de físic, amb unes melenes que no val la pena portar tantes melenes. Pot portar barba i melena, això sí, però no tan desastrós. Físicament era un desastre. Eh? I no per això, no, que la noia no es pugui enamorar. Al final s'enamora del Manolic, i de veritat se l'emporten, no? Però no me l'has deixat en lleig.
Com a obra, tu creus, consideres que manté l'atractiu per un espectador
tant,
jove d'avui en dia?
I tant que sí, i tant. I a més, és el que diem moltes vegades, quan, per fer versions, pots canviar inclús una Terra Baixa fet amb, no sé, amb texans, per dir alguna cosa. La pots fer igualment, però el text... El text és, no l'has de canviar per res.
Hi ha hagut un Manolic negre.
Evidentment, per què no? I per què no?
Fa pocs anys.
Home, també això, parlant de versions, que també, ja dic, no vull criticar amb ningú, això, les coses com siguin, això, haig de ser molt, molt prudent amb això. Però és que han fet versions, un d'elles va ser el Josep Maria Benet i Jornet,
sí.
Que va fer la seva versió per quan va fer l'Enric Major, Mira, que me'ls estimo molt a tots dos. Però jo la vaig anar a veure i, escolta, diu, per quina versió m'has fet? Només m'has tret els 10 meus, valga'm Déu, Verge Santa, això m'ho has tret a fora. Aquesta és una versió nova i tu cobres els drets.
És laica.
Ai, per amor de... No.
Clar.
És curiós com el Terra Baixa ha estat fet en òpera. He fet una òpera.
Sí, home.
I va haver-hi una directora, la Rainer Riefenstahl, la gran amiga d'Adolf Hitler, que va fer una versió en cinema que va tenir molt èxit. Tieflan, se m'hagués dit el títol.
Tieflan.
I va funcionar molt bé. En va fer una versió a Mèxic, va fer una versió als Estats Units, en cinema. Hi ha diverses versions. I vol dir, de les maneres que en aquell moment, estem parlant d'això al principi del segle XX, i per tant això havíem fer-ho al 20 i tants, al 30, i després al 40, doncs tenia un atractiu.
Jo he de dir, que ara que deien les versions, he de dir a favor d'aquest país, que l'última versió que va fer en cinema, de Terra Baixa, que la va fer que el Sebastià, a mi em va encantar, que era el Francesc Corella.
Oh, ah, sí.
Aquesta trobo que, miri, que de vegades aquestes produccions a TV3 dius, oi, senyor, ja te m'agarra-te.
Molt,
estava aconseguida.
Molt bé,
que
molt,
sí?
Molt bé.
Aquella em
va agradar. I dibuixava molt el que et deia abans els personatges, la bondat, la ignorància.
Ah, exacte, això que deia.
I la duresa de l'amo,
Sí.
Es veia, i a més la lleialtat, entre cometes, del poble envers l'amo. Escolta, no, és que és l'amo, escolta, no.
Sí, clar, és el que té el poder.
Això el van dibuixar molt.
Aquesta és una versió de Mercè Vilaret, és possible?
No sé, jo és que em vaig quedar... M'agradava aquell Sebastià.
El Sebastià, el Francesc Corella, va ser genial.
Sí, a més, li anava. Sí.
Xavi Tor,
digue'm.
Molt agraït que hagis vingut a parlar de Terra Baixa, que forma part del teu historial professional durant molts anys. I ara què tindries que fer si fessis Terra Baixa?
Ara hauria de fer ja l'avi Tomàs. I a més és un personatge que m'encantaria fer-ho.
Doncs escolta, pensem-ho de tornar-la a fer, perquè això serà una Terra Baixa de veritat, no serà aquesta terra de ningú. que s'està fent, que no, veurem el diumenge.
No té res a veure.
Diumenge ho veurem.
El respecto i el Lluís Omar, que escolta'm, és un gran actor i estarà genial. Això
s'ha part.
A més, anunciem que, ja se sap, però ho repeteixo, que després de la funció, que és a les 7 de la tarda, i per tant doncs, serà un públic que potser tindrà ocasió de quedar-se, no hi ha futbol, em sembla, això també és important, doncs, acabada la funció, Lluís Omar farà doncs, un col·loqui que pot ser interessant, precisament per aquesta confrontació d'idees entre el que molta gent es pensava o pot pensar que va veure i el que veurà.
Exacte.
Xavier, moltes gràcies i fins una altra vegada, que serà, em sembla que aviat.
Ha estat un plaer,
ja ho saps, veurem.
Eduard.
Vinga.
Adéu.
Adéu.
Cugat.cat, disposes de tota l'actualitat de Sant Cugat al moment. Segueix-nos a Twitter @cugatcat i al nostre perfil de Facebook Cugat.cat. La vida és local.
Ostres, ja s'han venut les entrades de Manel pel Teatre Auditori.
Què dius?
I mira, un vídeo de Pericos a Cugat TV i un altre del grup Bremen.
Però què dius? D'on treus tota aquesta informació a les 8 del matí?
De la newsletter de Cugat.cat.
I què és això?
És un correu electrònic amb un resum de l'actualitat de Sant Cugat que m'envien a primera hora cada dia des de Cugat.cat.
Ah, i quant et costa això?
Res. Mira, només t'has de subscriure a www.cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
Què és Cugat.cat? Ràdio Sant Cugat? Una pàgina web?
Cugat.cat és el mitjà de comunicació municipal de Sant Cugat. És informació local 24 hores al teu servei. Esports, agenda d'activitats, mobilitat, cultura, economia... Prova-ho. Segur que trobes el teu espai, perquè, en definitiva, el teu dia a dia, la vida, és local.
Sant Cugat presentem nous temes, nou espectacle, sobretot...
Al ritme santcugatenc, escoltem música i sentim els músics.
Però sí que torna a haver-hi el concepte aquest del grup a Jamaica, no? Però ha estat com 20 anys, els 80... I els...
Escoltem els músics mentre sentim la seva música.
La Risa va sortir de quatre amics molt joves, ja fa bastant temps, que ens agradava molt...
Els dimarts i els dissabtes a les 10 de la nit. Cugat.cat. La vida és local. 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Oi, diré, ara posar la conga... Després de sentir les Illes Medes del mestre Garreta, no sé
Ai,
pas.
La conga del Canuto ahí viene vacilando, algo així, no me'n recordo ben
bé. La conga, oi sí, mira, ja no ho sé, ja m'he oblidat de la lletra. Sap que
no és important, no és important la lletra.
No, la conga, l'important és l'estribillo, la tornada. No, ara pensava abans, quan sentíem això de les Illes Medes,
sí.
Pensava en el mestre Garreta,
sí.
Ja ho sap, no, que era autodidacte.
Sí, total.
Total, era rellotger de Sant Feliu de Guíxols.
Sí, sí.
Un rellotger allà amb el seu talleret, anar arreglant rellotge d'aquests que portaven els senyors abans, que m'agradava tant,
sí.
Aquesta cadena.
Sí.
No se'n fan, ara.
I el d'anècdota sobre la Garreta, que és de l'Estravinsky, el llibre Estravinsky, que va escoltar música d'en Garreta, no sé si era de Lluís Medes o què era, i va fer una frase que llavors és aquelles coses que es diuen no, més Garreta,
sí
va
morir jove aquest el d'allò, 54 anys
tenim
el
grans,
Garreta
tenim grans músic i després el que passa que a vegades doncs,
sí, perquè aquest no l'han programat mai
no
aquí.
S'ha programat mai
i escolti,
gairebé
té
mai.
Una música simfònica oh
sí
impressió. Bueno, escolti, com va això dels premis? Què ha passat?
Aquesta setmana, Déu-n'hi-do, no?
Ai, miri, estic atabalada.
Perquè dilluns teníem els Butaca.
Els Butaca, 21 anys, no? Els Butaca.
21 anys els Butaca, sí. I després 20 anys de
20 anys la mostra de teatre de Barcelona. Barcelona. Sí, i vaig anar-hi.
Home,
bueno, els Butaca encara no hi he pogut anar, però ja hi aniré. Bueno. Em portaré la butaqueta del sofà.
El de la Barcelona ja m'ho imaginava perquè, clar, vostè era protagonista.
No.
Com que no?
No, érem 13 protagonistes. No, 13 de 140,
Més protagonista que jo, sí.
Bueno, sí, no, però jo estava allà d'incògnito. Estava d'incògnito. Què vol que parlem primer de Butaca?
Fem les Butaca.
Després farem uns similituds.
Fem les Butaca. Jo penso que els Butaca és uns premis que, clar, a mi em diuen, però a veure, qui pot votar al públic?
Ara li vull fer un... Això parli, expliqui, perquè després li explicaré quatre coses.
Al públic.
Això,
llavors,
sí.
Com pots votar? Clar, teòricament t'has de registrar. Tu has de demanar. Has de demanar, dius, jo vull votar, prenc la Butaca. El que passa després és que no sabem, com passa amb tots els premis, amb alguns se sap molt bé, se sap molt bé què passa, amb altres no tant, doncs se sap ben bé, a partir d'aquest moment...
Què passa?
Com es produeix això? De quina manera...
Però, escolti, una pregunta que tinc, senyor Eduard, perquè m'he llegit les normes, dic a veure com funciona això, perquè jo, com que estic en el món de la faràndula... Cada any m'arriben correus i Facebooks i Twitters i tot això de col·legues que diuen, sisplau, voteu-me, sisplau, voteu-me els Butaca, voteu-me. Dic, bueno, vale. Però llavors he llegit les normes. Diu, a veure, per arribar a ser desnominats, diu que hi ha, que han de ser espectadors, els que trien això, que hagin vist 36 muntatges teatrals i que han de ser totalment aliens al món de l'espectacle, perquè diuen que això hi volen garantir que sigui un premi sincer i lliure de qualsevol manipulació. Però jo em pregunto, però aquests 36, aquests espectadors, qui són?
No, i a més com demostren que efectivament han vist els 35, però que s'han guardat les entrades...
Això és el que no...
Amb un sobre.
A veure, és que no ho entenc. Els que voten, és que votem, que t'envia l'amic de torno i diu que el votis, ets aquests espectadors o no? O n'hi ha uns altres? No, jo que tinc un mareig que ja no sé.
Jo mai he participat amb el tema aquest, perquè jo el tema de premis més aviat em fujo. Amb tots en general.
Sí, ja, sí.
Però... el que jo entenc per això, per la normativa aquesta, és va haver-hi un grup de gent que es va posar d'acord, va començar a votar. Molt bé, a partir d'això, com va anar creixent, el que van dir, home, hem de registrar-ho, hem de saber, per saber exactament quanta gent vota. Molt bé. Aquesta consideració de que no estigui vinculat amb ningú de cosa de tipus teatral, com podem entendre, es fa molt difícil de poder aclarir, perquè tu no saps, aquella persona... Jo no ho sé, menys que si jo tingués que cribar la gent que va enviant, jo no sé si aquesta persona és amiga personal d'aquell actor, d'aquella actriu, d'aquell director, d'aquell músic, d'aquella ballarina o el que sigui, no ho sé, o si és senzillament familiar, inclús.
Clar, ja li dic, que bé m'arriben ofertes, m'arriben gent implorant-me que es voti.
Que gent que digui vota, això jo trobo normal, perquè fins a ser punt l'altre dia, en el Teatre Auditori, quan es va acabar l'espectacle Cabaret, Flor de Nit, Cabaret, que precisament ha guanyat el premi al millor musical, doncs, un dels que estaven a l'escenari doncs va demanar explícitament el vot al Butaca.
Això està bé.
Perquè estava nominat el Frank Capdet, que havia sigut el lector que havia començat a fer un dels papers principals d'aquest espectacle, i ho va demanar-ho doncs allà.
Però això ja ho trobo bé, perquè vol dir que la senyora de turno, que no està al cas ni de Facebook ni d'aquestes coses... quan va al teatre, doncs bueno, és una espectadora sincera, de veritat.
Però aquí hi havia un problema, que li demanen. Isabel, perquè ell demanava el vot per en Frank Capdet i nosaltres no ho havíem vist en Frank Capdet.
Que diu? No l'havia entès. Home, això és lleig, directament.
Per això ho dic.
Ai, que... quines coses passen, senyor Eduard. Això dels premis ja li dic jo, que el que haurien de fer és tornar-los. El que es porta ara és tornar els premis.
Bueno, hi ha uns que diuen que sí, i altres que diuen que no, perquè a vegades el premi... Bueno, jo penso que m'agradaria comentar els que, diguem-ne, anava a dir una cosa que no és correcta, eh? Els més importants. No és correcte perquè, en qualsevol cas...
Tots són importants.
Ray Lear, la versió que va fer en Ray Lear en Lluís Pasqual ha estat el muntatge teatral guanyador i a la vegada també ha estat guanyadora, en aquest cas, la Núria Espert, com a paper de Ray Lear, perquè en Lluís Pasqual va fer aquella frase de dir vam escollir el millor actor i ha sigut una dona. Bé.
Bueno, queda maco. Deixem-ho així. Queda bé, eh? És una frase que queda bé.
Sau secundari ho tenim en Ramon Badaula,
sí.
Un ciutadà vallerosenc, com ciutadà no nascut, perquè això sempre... Aquí sempre diem que Sant Cugatenc, no,
bueno,
aquí, viu,
queda bé, també.
Viu aquí. I l'altre ha sigut un premi a la caracterització que, efectivament, dins del que no podia reproduir exactament una època determinada, jugava molt bé, des del punt de vista estètic, penso que va funcionar. Ara jo, personalment, la cosa és... La Núria Espert, vostè l'ha vista, l'obra?
No l'he vista. He vist una cosa que dura uns 20 minuts, que ja va... Sí.
Caram. I què em diu?
Home, clar, no ho sé, el Ray Lear és un Shakespeare, no ho sé. Què li sembla
a
vostè?
No, que jo penso que no... L'únic que se li podia dir era que déu-n'hi-do, amb 79 anys...
Jo crec que una part del criteri pel qual s'atorga el premi és això. Que ho dic, a veure, que no dic que la gent no hagi votat sincerament, però sí que podria ser allò de dir oh, quin mèrit té tan gran fer això. I llavors és un vot. Però clar, però què votem? Perquè moltes vegades es vota així, senyor Eduard.
Sí, sí, sí.
Oi, mira, és que sap parlem què vull dir?
Parlem dels premis de...
Dels altres.
Sí.
A la Mostra de Teatre de Barcelona. Ahir vaig anar-hi, allà a l'Adam.
Què tal?
Bueno, també estan en aquesta línia. No, miri, haig de dir, ja veia 3-4 premis. Allà donen menys, perquè són més petits. Tot i que tenen 20 anys, també, que té molt mèrit aconseguir aquests premis. Però també... passa una mica això dels jurats que dius, a veure, el millor espectacle fantàstic, va guanyar un espectacle que té un nom raro, Bigotish, en anglès, Bigotish. Són tres actors, un de circ, un músic i un actor de gest, i allà va premiar el teatre de gest, perquè també és teatre, perquè sí,
clar que sí.
Teatre d'aquest què? No diuen res, és que ara volia fer aquest teatre.
Ara
m'ha boicotejat.
Que tenim poc temps.
Tenim poc temps, ai, com passa el temps. Doncs escolti, bueno, molt bé, l'Oriol Pla també, millor actor, fantàstic, aquest noi de gest, que veu que tota la família són actors, i la mare i el pare, no sé què, ja ve de família. Després, què més hi havia? Millor espectacle, també. Després hi havia millor actriu i un premi especial del jurat. Bueno, bé, ja està, no? Bueno, ja m'entén, oi?
Sí, i tant. Doncs parlem del que passarà a l'agenda de cap de setmana i els deixarem a tots els oïdors perquè puguin anar-hi si volen. Tenim molta cosa al Teatre Auditori. Free Fall, de la companyia Sharon Friedman, que és això que en diuen dansa física. Jo penso que tota la dansa és física, però deixem-ho així.
Que t'hagin de pagar.
Deixem-ho així. El dissabte tenim en Raimon Antològic. O sigui que això segur que estarà...
Fa el mateix de sempre.
Jo diria que
sí. El vent, encara està
el vent. Jo diria que sí. I després, el diumenge, com deien, el Terra Baixa amb en Lluís Omar, i per tant, aquesta és una cosa bastant compacta. Però també estarem en dansa també a Mirasol, el diumenge 29, a les 6 de la tarda, Refugiada Poètica, amb Claire Dicoe. No sé exactament quin nivell té això, però m'imagino que pot estar... bastant bé.
Aquesta programació està bé.
Espero que sí. La programació funciona. I també el divendres 27 tenim una persona d'aquesta casa, Letícia Martín, que ens fa un concert intimista, diu, al MUT de Torreblanca.
A l'Ermita.
I aquí...
El que dèiem abans.
Abans, mig, exactament. I aquí ho deixem.
I aquí ho deixem.
I ho deixem fins al dijous que ve, que el dijous que ve ja puc avançar que explicarem amb el màxim responsable del Teatre Auditori la programació del mes de febrer fins al mes de maig de l'any que ve.
Oi, fantàstic.
Adeu.
Doncs vinga.
Que vagi
bé. Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal. Qui perd els orígens perd identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans capitans, que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant, jo vinc d'un silenci que romprà la gent, que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc d'un silenci que no és resignat, jo vinc d'un silenci que la gent romprà, jo vinc d'una lluita que és sorda i constant.